Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the legs, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 102. Inicis de març i Visma ja fa història. No sé si això és el que ens espera aquesta temporada. No seria gens estrany que l'equip Visma sigui el gran dominador de la temporada, però és molt d'hora, haurem d'esperar. Entre d'altres, perquè se suposa que en Pogacar, Evenepoel i també Roglic haurien de trobar força competència. Sense anar més lluny, la temporada passada l'UAE de Pogacar va ser el millor equip. En qualsevol cas, el Visma ja té el que ningú havia aconseguit fins ara, guanyar la París-Nice i la Tirrena Adriàtica el mateix any. Ara ens hi posem, i ho fem amb el resum sonor. Passarem per la Volta a Extremadura per sentir l'alegria de l'equip Movistar amb la primera etapa, la que va guanyar Olivia Baril. Sentirem també com Lorena Vives guanya a Ronde van Drenthe per quart any consecutiu. I tindrem, evidentment, París-Nice amb Evenepoel i Jorgensen i Tirrena Adriàtica amb Jonas Vingegaard. Tanqueu els ulls, que venen 3 minuts de resum sonor per posar-nos al dia. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
With Majerus, with Vives and with Balsamo. Vives is opening a sprint, and can Balsamo still get past the Dutch rider? No, she absolutely cannot. Lorena Vives is the queen of the Ronde van Drenthe. Number 4, a record holder in this race.
Darle proprio Remco Evenepoel per tentare di scendere, arriva la terza ai meno 43,7
e prova a cercare di sorprendergli, però vedi, queste curve lo penalizzano. Deve rilanciare ora forte, deve fare la differenza, perché poi dopo c'è la discesa lunga.
Jorgensen magnifico, però
vedi che McNulty sta perdendo qualcosa, attenzione, perché
chi va a ricercare la vittoria in questa dernière étape. Matteo Jorgensen se contente de suivre. L'Américain va remporter Paris-Nice et le champion de Belgique s'imposer sur la promenade des hommes.
Demasiado, porque nunca queda bien, pero yo creo que lo va a intentar.
Arranca con una violencia y lo deja pasar. Y allá va Remco Evenepoel, por lo menos para conseguir una victoria merecida, porque ha peleado a pulso. El Pitbull consigue su cuarta victoria de la temporada, firma el segundo puesto, y Matteo Jorgensen, el americano ex del Movistar, que acaba de ganar la París-Nice.
Real damage. And there he goes, and that is the moment he's chosen to do so. 5.3 kilometers to go to the top of San Giacomo.
Well, look at Ben O'Connor just out of the saddle there for Decathlon AG Tour Mondial.
Que tiene para sufrir, pero sobre todo también para darnos una exhibición portentosa con ese ataque a 29 kilómetros del final y con unas pinceladas de oro para finalmente confeccionar una obra de arte que va a quedar para los próximos años. Desde luego, con ese ataque en San Giacomo y para una victoria que además le va a dar el liderato y
probablemente... Hop. 6 e 2 alla conclusione, immediata reazione da parte di Ayuso.
E qua è il momento dove Vingegaard ti può mandare fuori giri.
con Ayuso seduto, con Hindley che ha provato a rialzarsi sui pedali, ma adesso se ne va.
Si piegano.
Este corredor del líder del Tirreno Adriático, que después de otro ataque más a 6 kilómetros del final, después de mostrar una superioridad envidiable, va a volver a ganar en una carrera que por el momento le ha salido que ni pintado, le ha salido perfecta y que le va a valer para, insisto, seguir sumando victorias y seguir sumando éxitos.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ara ho heu sentit. I què és el que hem de saber aquesta setmana? Doncs que s'ha disputat la Volta a Extremadura amb aquestes tres etapes, amb victòria final de Mareile Meiering, la neerlandesa del Movistar, per davant de Gaia Realini, la italiana, i de Brody Chapman. Però sobretot, en aquesta Volta a Extremadura, a mi em queda a la ment una imatge, em queda en el record una imatge, la victòria a la crono d'Ellen van Dijk. I direu, home, però si és un especialista, és normal que guanyi. Però és que aquesta és la primera victòria, és el retorn de Van Dijk després de ser mare. Quin mèrit que penso sempre que té això. Doncs bé, Van Dijk que torna, que competeix, que guanya i que és la gran protagonista d'aquesta Volta a Extremadura. Hem passat també per aquesta París-Niça, on ens hem quedat sense el duel esperat entre Remco Evenepoel i Primo Roglic. Roglic ha arribat molt lluny. Al final ha acabat novè a la general, a 5 minuts i mig del líder del guanyador de Mateo Jorgensen, en un podi ocupat per Jorgensen, el nord-americà ex del Movistar, que en pocs mesos, en poques setmanes al Visma, doncs ja veieu com hi va. Segon ha estat Remco Evenepoel i tercer Brandon McNulty. Egan Bernal, m'agradaria destacar-ho també, ha acabat setè. Sembla que mica en mica, pas a pas, temporada a temporada, el colombià es va recuperant. A veure, seria fantàstic tornar-lo a veure al seu nivell anterior i que s'incorporés a aquests quatre grans que tenim ara mateix en les grans voltes per etapes. Veurem si Jorgensen també és una alternativa. En qualsevol cas, sobta aquest mal paper o... pel que ens té acostumats, almenys, mal paper de Primo Roglic, ell ho ha explicat, doncs bé, que s'està adaptant a un entorn completament nou, que també s'esperava estar més endavant, però que en aquest seu debut amb Bora, ja us ho deia, ha acabat novè, a 5 minuts i mig de Mateo Jorgensen. I a la Tirrena Adriàtica, què ha passat? Doncs que Vingegaard ha dominat, ha espantat. Vingegaard espanta. Com ha guanyat les dues últimes etapes de muntanya, amb quina superioritat, atacant per recuperar temps a la general i atacant amb el jersei de líder, amb el mallot de líder, per sentenciar la prova. El podi l'ha acompanyat Juan Ayuso, Jay Hindley i quart classificat, atenció, Isaac del Toro, el mexicà. Abans de començar aquesta temporada vaig estar a la concentració de l'UAE i del Toro em va sorprendre moltíssim en una conversa que vaig tenir amb ell per com és aquest nano, com té els peus a terra, com sempre amb humilitat fins i tot exagerada, et sorprèn i sembla que sigui sincera, perquè és molt humil Isaac del Toro, que em va explicar un detall: no té agent, no té representant. Diu que respecta molt la seva feina, que l'entén, però que per ara ell amb el seu entorn que ja va tirant endavant. I també va explicar que quan va guanyar el Tour de l'Avenir la temporada passada, en què ho va guanyar tot, general, regularitat, muntanya, joves, una etapa, doncs que just acabar, el primer mexicà per cert que el guanyava, que el telèfon mòbil estava a punt d'explotar-li, que ni ell sabia que tanta gent pogués arribar a tenir el seu telèfon mòbil. Entre d'altres, m'imagino que el tenia Machín, que va ser qui es va emportar el gat a l'aigua i va aconseguir fitxar aquesta jove promesa. En fi, que això és el que ha passat. Què ens espera la setmana que ve? Milà-San Remo, dissabte, i dilluns de la setmana que ve, ho sabeu tots, oi, quina prova arriba? Vinga, va, que tenim protagonista.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Deixeu-me saludar ara l'Àlex Sanz, el director de ciclisme català, que fa un munt d'anys que belluga pel ciclisme professional i que... jo li dic sempre, Àlex, t'has de deixar veure més, has de presumir una miqueta més, sempre al primer nivell, però amb aquest caràcter, amb aquesta manera de fer tranquil·la, humil, modesta, que a vegades passa fins i tot desapercebuda. Doncs bé, l'Àlex, que està fent una feina fantàstica, i aquesta és la seva segona temporada al Q36.5, aquest equip on ell té un paper totalment rellevant, diria que és la mà dreta del propietari de l'equip, i la seva bona professionalitat, els seus bons coneixements, doncs, que l'han portat fins aquí. Insisteixo, no surt gaire a les fotos, no té gaires titulars, però el que ens explicarà és molt, molt, molt interessant. Ja no només perquè ens expliqui com és que es va emportar el David de la Cruz, com és que va aconseguir fitxar-lo, o com és el futur, com ha de ser el futur del Marcel Camprubí, sinó perquè parlar amb ell de ciclisme és posar-te a gravar, obrir bé les orelles i escoltar per aprendre. És una delícia sentir-lo parlar de ciclisme, segurament des d'una altra òptica, de la qual no estem tan acostumats, però que, sens dubte, insisteixo, és molt, molt interessant. Vinga, va, que ens espera l'Àlex Sanz. Àlex, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, Isaac, merci.
Millor o pitjor que ara fa un any?
Millor, millor. Fa un any, tot nou, començar de zero va ser una mica caòtic, però ara molt millor. I tant.
Sí, és cert, fa un any just t'embrancaves en aquest nou projecte, en el Q36.5, després d'un anyet una miqueta més tranquil, sempre vinculat amb el món del ciclisme, i aquí vas entrar... Clar, m'has d'especificar això del càrrec, perquè al final entre l'anglès i el català acabem traduint director esportiu, però sí que pots estar al volant del cotxe, però ets alguna cosa més, que un director esportiu clàssic.
Sí, exactament. La funció principal és com a responsable de rendiment. Llavors, el meu càrrec... tinc al darrere, doncs, els entrenadors, els altres directors, l'equip mèdic, els fisioterapeutes, i sóc la persona que ha de coordinar tots aquests departaments i el que marca les línies de treball i els protocols. I a més, doncs, continuem fent la funció pura i dura del director esportiu, no? Ser les curses, fer la tàctica i portar el cotxe. El que sí, no faig tants dies aquesta funció com a director com feia abans, perquè li he dedicat també molt de temps a la coordinació de rendiment.
Això són moltes hores al dia,
Doncs sí, moltes hores al dia, moltes trucades, mails, ordinador, però molt bé. I moltes concentracions, no? Com aquí, ja vam fer una concentració al desembre, ara aquesta aquí al gener, i durant l'any, doncs, les concentracions amb alçada, que aquí sí que jo també hi soc sempre, i per anar posant fil a l'agulla i anar afinant bé les coses que volem preparar.
Alçada, què feu vosaltres? Teide, Sierra Nevada, on aneu?
No, nosaltres fem més Andorra. Perquè el període que fem nosaltres als salts, normalment entre el maig i el setembre, i en aquella època es pot entrar a Mar de Bé, Andorra, i ho fem al Pic Maia, que ens cuida molt bé, i ens coneixem tot molt bé, no? Les carreteres, també tenim molt d'staff o personal dins de l'equip que és de català, i llavors, pues, és més fàcil, no? Amb 2-3 horetes estem allà i la coordinació és més fàcil.
Tornaré a això que preguntava al principi, a veure quines diferències hi ha ara respecte a fa un any, però d'entrada, per situar-nos una mica, al final tots els equips tenen la seva personalitat. Tu saps que el Movistar és d'una manera, que es treballa d'una manera, que l'UAE és de la determinada manera. Aquest Q36.5, com és aquest equip? Quina personalitat? Com el definiries?
Bé, doncs justament això és el que intentem treballar. Cada equip té el seu ADN. Està clar que crees un equip en funció a la meva manera de ser i a la manera de ser d'en Douglas Ryder, que és el mànager general. Entre ell i jo som d'un caràcter similar, veiem el ciclisme de la mateixa manera, volem construir de la mateixa manera, i lògicament portes gent al teu equip que creus que s'adaptarà amb aquesta filosofia i la manera de fer que nosaltres tenim i amb la nostra manera de ser. Un altre equip, per exemple, nosaltres som molt diferents amb un quick step, no? És Lefebvre, tots sabem com és, no? Una persona que li agrada molt parlar en veu alta, que li agrada molt dir coses, exposar-se a la premsa, com demostrar molt, molt poderio de cara a la galeria. Nosaltres som diferents, nosaltres som, ens agrada fer la feina com les formiguetes, a poc a poc, que sembla que no fas res, i, però després estem allà sent competitius, no? Llavors jo sobretot definiria, crec que al final em defineixo el mateix, un equip 100% treballador.
I més enllà d'això, anant al detall, sou d'aquells equips que intenteu estar l'últim que es coneix, no sé, en nutrició, en rendiment, en aerodinàmica, que al final ara tots els equips treballen així, però hi ha equips que dius, hosti, és que no se'ls escapa res, que són els primers en avançar en això o en allò. Sou així també?
Amb certes coses sí. I és gràcies a un altre català, en Carles Tur, que és el nostre cap d'entrenadors. És molt bo, té molta coneixença, i sí que amb la part d'entrenaments, per exemple, introdueix, sobretot a l'hora d'analitzar dades, introdueix mètriques noves que estic convençut que altres equips no ho tenen. I després, bueno, en un futur, pues sí que volem ser un equip més lideratge en aquest sentit, però encara estem a lluny. Per fer tot això necessites pressupost i més gent. Nosaltres encara no tenim ni el pressupost ni tenim tants recursos per poder ser l'equip que està al capdavant de la innovació al 100%, però sí que en petites coses ho fem o ens diferenciem de com ho fan uns altres equips.
Ara em surt una mica del guió. Això ha de ser guapo. Veure que, bé, potser no ets el que tens més pressupost, potser no ets el que pots liderar, però que hi ha alguns aspectes que els altres vinguin al darrere, que tu estàs innovant, això t'ha de fer sentir molt bé.
No, això és brutal. Això és el que més et fa disfrutar, no? I el de sempre. El copiar per copiar no t'aporta cap lloc. S'ha de saber per què fas les coses, no? Pots copiar, no sé, el Jumbo treballa d'aquesta manera, o pots copiar-ho, però si no saps el per què es treballa d'aquella manera, quin motiu, com es fa 100%, què volen buscar treballant amb aquella manera, no, al final no fas bé les coses. Llavors, has de mirar el que fa tothom, però al final tu has de marcar-te el que tu vols i tenir clar el que tu vols fer i com fer-ho, a part del que tu puguis veure d'altres llocs. I, bueno, bàsicament, confia molt en el que fem.
I tu, que ets un tio així metòdic, tu deies, molt de treballar sense fer soroll, hi ha algun projecte, algun director, algun referent que dius, hòstia, és que aquell m'agrada molt, o m'ha impressionat, o miro molt com treballa? No, ara deies, per exemple, el Jumbo perquè ha guanyat el que ha guanyat, però recordo que potser és una anècdota, aquesta aplicació vinculada a la nutrició, que també se n'ha parlat molt, no sé, algun detall que dius, ostres, que aquesta gent m'agrada molt.
Uf, aquí m'ho poses difícil ara. No ho sé, la veritat. Però també estic amb aquest equip perquè jo miro molt amb en Douglas Ryder.
Ja havíeu estat junts.
Exacte, ja havíem estat junts. I vaig tornar quan ha sortit aquest projecte nou. Llavors potser és ell el meu referent. Però més que tema innovació, que també, perquè ell és una persona que havia treballat inclús a Microsoft, és una persona de dades, informàtic, i amb els seus equips sempre han sigut amb aquest aspecte, de quan érem MTN o Dimension Data o NTT, que tant Dimension Data com NTT són tecnològiques, i nosaltres ja implementàvem coses que no tenia cap altre equip. Des de, en comptes de, per fer-te un exemple, des de, en comptes d'utilitzar WhatsApp, utilitzar un Rainbow, que la va crear NTT només per l'equip. Llavors, clar, aquí ningú podia tampoc copiar ni pot fer, com es diu, un phishing o com ho vulguis dir, no? Igual que això, altres coses que cap altre equip tenia. Van ser un dels primers equips en tenir wifi dins dels cotxes i tenint cobertura encara que estiguéssim en ports de muntanya. Llavors, hem sigut pioners ja amb el passat a nivell tecnològic, amb els equips d'en Douglas, però ja, això és una persona molt, que li fascina molt tot això.
Ara semblaré un avi, però com ha canviat el ciclisme en tan pocs anys, eh?
Buah, brutal, brutal.
No. Algú que estigués dins el món, que sortís i al cap de 10 o 15 anys torna, és que no semblarà un aprenent.
Totalment, totalment. De fet, ho hem vist en alguns casos, ho hem vist, gent que està fora, una època i han tornat i han volgut han tornat amb la idea de lo que es feia abans i és que no al final sí, la base és la mateixa, s'ha de pedalar ja igual, no, però tot entrenaments, nutrició, la competició en si mateix ha canviat, la manera de córrer, com que la manera de córrer ha canviat, també has de canviar la manera d'entrenaments, d'entrenar, la vestimenta, el material, les bicicletes, les aplicacions, bueno, es treballa també molt més ara que abans, que per un costat està bé, perquè necessites més gent dins dels equips de lo que érem abans. Llavors, dona més oportunitats de feina, amb la qual avui en dia un equip mig, com som nosaltres, som 80 persones dins d'un equip. Ja no t'he dit un World Tour. Un World Tour se te'n va per sobre de 100 persones. I si ja tens, com molts equips World Tour, que tenen equip de desarrollo, equip femení, i a l'equip professional, te'n vas tranquil·lament 130-140 persones, mínim.
Deixa'm buscar-te una mica. Abans em parlaves d'aquest equip, la personalitat que té, l'ADN, que intentareu de cara al futur intentar ser més guanyadors. L'any passat, i corregeix-me si no, vau aconseguir 3 victòries, 2 amb el Moschetti. Espera.
No, t'has quedat allà lluny. No, l'objectiu a començament d'any eren 10 victòries i acabar dins dels primers 5 del rànquing de Pro Teams, que es diu avui en dia. Vam guanyar 8 curses, ens vam quedar a prop. D'aquestes 8, una va ser d'en Fabio Christen amb la selecció suïssa al Tour de l'Avenir i vam acabar 5ens dins del rànquing. Llavors els objectius van diguéssim, gairebé assolits el 100%.
El que us costa, però, és aconseguir, per exemple, aquestes invitacions a les grans curses. Que tampoc no sé si... Bé, lògicament, m'imagino que us agradaria ser-hi, però no sé si és un objectiu principal a curt termini o bé, aquest projecte també requereix molta paciència.
És un objectiu a curt termini, sobretot per part dels sponsors. Ho hem intentat, pel 2024 no serà possible, tot i que ho hem intentat, hem picat molta pedra. Però de cara al 2025 sí que les coses estan molt factibles, també perquè el 2025 entra una nova regulació a la UCI que a les grans voltes només poden convidar els equips que estan dins dels 30 primers de rànquing mundial. Per exemple, nosaltres ja aquest any 2023 vam acabar amb la posició 23, però tenim altres equips que han fet la Volta a Espanya o el Giro que no estan dins d'aquests primers 30 del rànquing mundial a final de l'any. Llavors, a cara al 2025, això a nosaltres ens obrirà més opcions per entrar a les grans voltes.
Volia parlar també de noms propis. Teniu el Marcel Camproví, ja hi era l'any passat, i aquest any heu fitxat el David de la Cruz. Amb el David ho retrobeu, perquè fa una pila d'anys ja l'havies tingut.
Totalment. En David vam estar junts el 2013-2014, en etapa Endura, el que és avui a l'equip Bora, i bé, supercontent.
Tu has lluitat molt per tenir-lo.
Bueno, una miqueta. Al final també ha sigut una coincidència, diguéssim. S'ha ajuntat tot perquè podem estar junts de nou. L'anècdota és que després de l'última cursa de la temporada 2023, el Giro Lombardia, que ja el va córrer i ja vaig estar al cotxe, a l'avió de tornar a casa vam estar junts i vam estar parlant tot el camí, i en aquell moment semblava doncs, que ell ho tenia fet ja, i bueno, allò no vam ni entrar a parlar de la possibilitat de venir aquí. Mira, per una cosa o una altra, al cap d'unes setmanes em va donar per trucar-lo: hòstia, al final on vas? No, encara estic així. Llavors allà sí que vam apretar l'accelerador i vam anar per totes.
Pobre David, devia rebre tantes trucades. Els periodistes també truquem. David, com ho tens, això? Què ens pots dir? I aquells dies estava que no deixava anar res. Què us pot aportar el David? Te'n faig dues de juntes. Què us pot aportar el David i què esperes del Marcel en aquest seu segon any?
Del David espero que torni a disfrutar com ho va fer anys enrere i que demostri tot el potencial que té. Crec que ho ha demostrat poques vegades i jo estic segur que nosaltres se'l veurà el David de la Cruz tot el potencial que té. i a Marcel Camprubí, doncs, que segueixi la progressió que esperem. I sobretot a Marcel Camprubí per les curses d'un dia, una miqueta selectives, de, bueno, pujadetes curtes, crec que té molt de potencial. No sé, per dir-te alguna, les, tipus, que les que es fan a Bèlgica, no? Brabant-Sapel, Amstel Gold Race, Fletxa Valona, un altre es diu Volta Limburg, Indurain, aquest tipus de curses és el que a Marcel realment se li pot donar bé, i que amb alguna d'aquestes aquest any ja faci algun resultat i continuar una progressió.
Jo, si pogués, et regalaria hores al dia perquè, perquè puguis anar completant la, la feinada que tens. Àlex, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Suela de alpargata que no se rendirá, ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Suela de alpargata, con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata, embistiendo la montaña, entre matorrales con las piernas arañadas. Suela de alpargata en las entrañas de la tierra, los que hablan en voz baja, los que duermen con las piedras. El mundo siempre de frente, con el fusil a la espalda y la mochila preparada. Suela de alpargata, plomo y persecución, de cerro en cerro van dejando su pellejo. Suela de alpargata, por estrechos senderos, arrinconando el cansancio y empujando al viento. Suela de alpargata, enterrada con la sangre de los puntos de apoyo y de los
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.